Més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Segon dia de vaga a la sanitat pública de Menorca i de la resta d'Espanya. En el primer dia, amb els serveis mínims, es van cancel·lar 310 cites, 70 consultes en els centres d'atenció primària, 14 operacions quirúrgiques i 226 activitats d'ambulatori, és a dir, radiologia, proves, consultes, diagnosis. Segons el sindicat mèdic, un 70% dels facultatius ha seguit la vaga convocada a nivell nacional per protestar una vegada més en contra de l'estatut marc que proposa el Ministeri de Sanitat. A l'Hospital Mateu Orfila es va notar la vaga, però als centres de salut la jornada va transcorrer més o manco amb bastanta normalitat pels serveis mínims decretats, uns serveis mínims que els metges menorquins han qualificat d'abusius. Avui a les 8:30 del matí han tornat a sortir al carrer davant les portes de l'Hospital de Referència de Menorca per fer sentir la seva veu, i així ho faran cada dia durant aquesta setmana, i la vaga es repetirà una setmana al mes fins al juny. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. Avui és dimarts, és 17 de febrer.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Avui és el Dia Mundial de la Resiliència del Turisme, és el Dia Internacional del Joc Responsable, és any nou xinès i dimarts de Carnaval. Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia, company.
Bon dia.
Tu no, disfresses no, eh?
Ni encara les estic cosint, no he arribat a temps enguany.
Ni avui, ni darrer dimarts. L'any que ve, l'any que ve. Bé està, bé està. Axel Camarasa, com va?
Al, com va? Bon dia.
Bueno, bueno, quina disfressa familiar que vos vau fer a Ciutadella en aquest carnaval temàtic.
No l'he vista.
Tu no l'has vist? No. Ensenya-li, perquè una família d'alienígens amb una nau espacial, amb llums i tot. Bé, bé,
sí, sí.
És que fins i tot a les revistes del Corazón Corazón se n'estan fent ressò.
Crec
de
lo no
glamurosos que anaven
a les xarxes socials.
Sa família Camarasa.
No ho vaig penjar a les xarxes socials.
No, perquè ell no penja aquestes coses a les xarxes socials. Mira, mira, ara veuràs, eh? Mira que xulos que anaven. Ah, guapos, eh?
Vam fer un ovni tot, eh?
Un ovni.
No podem penjar a les xarxes socials del programa?
No.
Segur?
No. Hi ha menors.
Ja, això, correcte. Ja
però
no,
si porten ulleres de sol.
Hi ha menors, no es pot.
No són de sol.
Bé, ja m'entens.
Avui és dimarts de Carnaval, és el tancament dels dies de festa grossa, disfresses, última, Pere, oportunitat de gaudir de l'exuberància, de la diversió, abans del període d'abstinència associat a la Corema, en aquesta que canta. Sense pentina. Així que si no has acabat la disfressa, ja no tens més temps de fer-la. T'has de posar en abstinència a partir d'avui, eh?
Si n'Axel em deixa la seva...
No, que sí, no sé, no, se tinarà bé de talla,
crec,
eh?
Crec que no va acabar gaire bé la disfressa.
No ho tinc gaire clar. Bueno, avui, aló, és festiu local.
Sa plaça nova i del Sant Pere Nou, a la llor, a la llor.
Sí, si avui has d'anar a qualque botiga, sàpigues que les botigues estan tancades, i perquè tothom avui està pendent d'aquí, d'en Bernat Figuerola. Mira, mira, Neva Petrus, que és la regidora de Cultura, mos explica la història d'en Bernat.
Un any més tanquem els actes de Carnaval en la crema d'en Bernat Figuerola. En Bernat era un olourenc que va anar a fer fortuna a Amèrica. Quan va tornar a Menorca, li va agafar una greu enfermedat i en pocs dies es va morir. Per fer una representació de la seva història, a les 7 sortirà una comitiva funerària des de l'Ajuntament i faran un recorregut per la ciutat de Laió fins a arribar a la plaça. Allà trobarà el notari i el seu ajudant que llegiran el testament. i després es cremarà un monigot que fa representa en Bernat Figuerola.
I d'ací avui està tothom molt pendent en el poble de l'Om d'en Bernat Figuerola, que bé, en fi, supos que estarem pendents d'aquest testament que sempre deixa coses curioses en Bernat. Va, més coses? Vos n'anam molt lluny? Sí? Teniu ganes de viatjar?
Cap on
anem? Vinga, va, que avui us explicaré. La tradició del darrer dimarts a l'altra punta del món, el Mardi Gras a New Orleans. N'hi ha de carnavals famosos, eh? Molt conegut és de Brasil, però resulta que un dels més famosos del planeta està a l'estat de Louisiana, a la cuna de la música del jazz. Desfilades espectaculars, carrosses molt elaborades, vestits amb uns colors, unes màscares... Bueno, és que és una meravella. No sé si tu n'has vist fotografies de Mardi Gras a New Orleans. No hi has estat, tampoc.
No, tu sí.
Te les he ensenyat avui matí, perquè tampoc en tenies ni idea. I hi ha qui diu que una vegada a la vida s'ha d'anar sí o sí a conèixer Mardi Gras a New Orleans. Músics pels carrers, amb trompetes, trombons, desfilades que s'organitzen amb diferents organitzacions que tenen un rei i una reina, i a cada carrosa hi participen unes 3.000 persones.
No cal anar a Rio.
Igual que Mo, eh? 3.000 persones no passarien pels carrers de Mo a cada carrossa. I allà... Ara aquí va la pregunta, eh? Esteu preparats?
Sí.
Vinga, va. Allà no llencen els carmels com les carrosses dels Reis o confeti com les carrosses que han llançat per les rues de carnaval. Què tiren en el públic assistent els que estan dalt de les carrosses de carnaval de New Orleans?
Enganxines.
Enganxines, diu Axel Camarasa. Què diu en Pere? No me miris, eh?
Roba interior.
No, home, no.
Per la música. S'ha deixat emportar perquè... per la música.
Bueno, potser sí, eh? Peluixos, gots, ninots, granadures, collarets de plàstic de color morat, verd i daurat...
Què en forma granadures?
Com uns collarets, amb emblemes propis d'allà, en forma de perles, que moltes vegades són autèntiques peces de col·leccionisme.
Hosti, que guai.
Què et sembla, eh? Toca un collaret de perles, de veritat, sense que te'n donis compte. Que algú que diu, va, tirarem aquests collarets i resulta que són bons, eh? I et toca a tu. Hosti, què et semblaria? I de l'any que ve hi anirem. Vos sembla bé?
Sí.
No, no voleu venir?
Anem mirant bitllets.
Anem mirant bitllets, vinga, va.
Estem parlant de 2 cèntims.
Sí, amb un parell de zeros més. Bueno, aterrissats aquí a Menorca avui des d'ara i fins la una en directe. Què tenim preparat, Pere?
Parlarem amb en Salvador Ábalos, director de l'hotel Global és Almirant Ferragut de Ciutadella. Aquesta setmana han arribat els primers grups de turisme sènior de la segona tanda de l'Imserso a Menorca. Després ens visitaran a Marta Alonso, productora audiovisual que està preparant un llargmetratge d'animació basat en la llegenda de Sa Cova d'en Xuroi.
I que ja la tenim per aquí. Hola, Marta!
Bon dia, Marta, fins ara! I avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudorí, amb la seva secció, ses cosetes, en Tudorí.
Treballes demà?
Sí, demà treballem, però avui encara tenim coses a fer, que ara anem a les notícies. Inaxel Camarasa, com us conta, sa darrera hora, i avui rellem de ses obres de Rafal Rubí, que comencen... Avui?
Sí,
ja han començat.
De fet, ja han començat. Podem dir que el Consell ha iniciat l'execució d'aquesta reforma, d'aquest tram de la carretera general, obviant les advertències del Ministeri de Cultura i la UNESCO per l'afectació que poden tenir en les navetes talaiòtiques que, recordem, formen part del patrimoni mundial. Les obres afecten un tram de 2 quilòmetres i posen punt final a 10 anys de paralització després que l'enllaç, recordem, projectat que ha desaturat a mig construir durant 2 mandats després d'una forta oposició ciutadana. Amb els treballs s'eixamplarà la via, es prohibiran els girs a l'esquerra i també es finalitzarà aquest pont a doble nivell per millorar-ne la circulació. El projecte compta amb informes de patrimoni elaborats per un expert extern que la UNESCO considera insuficients i preveu algunes mesures correctores per minimitzar l'impacte amb les navetes. Sentim Juan Manuel Delgado, és el conseller de Mobilitat.
Con todas las garantías técnicas y jurídicas que fueron necesarias fue aprobado también con los informes de patrimonio pertinentes.
Les paraules del conseller Juan Manuel Delgado també s'obvia la recent petició de Més per Menorca d'un informe que garanteixi la legalitat i validesa jurídica d'aquest projecte que, segons els ecosobiranistes, incompleix, volem dir, el Pla Territorial Insular. Els treballs ja s'han iniciat i s'allargaran durant 11 mesos. De fet, coincideixen en el temps amb la reforma del tram de Talatí, de manera que tot el tram entre Lo i Mo romandrà en obres fins a finals d'any com a mínim.
Con todo esto, lo que conseguimos al final es dar una alta seguridad a la vía en este importante tramo y concentrado en el cruce. Además, también, atendiendo al informe de patrimonio, lo que se hace, el proyecto también contempla las medidas de correctoras para protección de las navetas.
Caldrà veure ara quin és el posicionament del Ministeri i també de la UNESCO. I Menorca demana la prohibició del vel integral en els espais públics. La majoria del plenari ha donat suport a la iniciativa, que reclama el govern central que promogui les reformes legislatives necessàries per prohibir l'ús del vel integral en tots els edificis de titularitat pública. També s'ha acordat declarar el vel com a forma d'opressió i submissió contra les dones i que s'endureixin les penes per castigar la imposició del vel integral i també pràctiques com els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina. La proposta del PP ha comptat amb el suport de la consellera no adscrita, ex de Vox, Maite de Medrano. Sentim la defensa que en feia de la proposta la consellera de Benestar Social i Família, Carmen Reynés.
Cobrir-se el rostre invisibilitza i aïlla qui hi ha darrere. És separació, és una ruptura amb els principis d'igualtat que garanteixen una convivència justa. Impedeix la identificació i posa en risc la seguretat de tots, perquè l'espai públic és de tots, on ens reconeixem, on interactuem, on som visibles.
L'oposició ha donat suport a alguns dels punts de la proposta, però han volgut matisar els seus posicionaments. Susana Mora, portaveu socialista.
Manifestam el nostre rebuig explícit com a vulneració de dret fonamental d'aquesta imposició a l'ús del vel integral islàmic, a la mutilació genital, a el matrimoni forçat, però creiem que no som nosaltres que hem d'imposar una prohibició taxativa quan realment el que fem és abocar en aquestes dones a una incoherència absoluta. No estan preparades perquè se'ls prohibeixi, perquè elles estan criades i viuen en un entorn allà on també és necessari. Si nosaltres els despoem des mateix per una prohibició, els fem triar entre espasa o paret.
Més per Menorca ha criticat el que considera una incoherència del PP de voler garantir la llibertat de les dones justament prohibint el seu accés en llocs públics. Noemi García.
Amb la proposta del Partit Popular el missatge és molt clar, no? Si vostè ve així, vostè no és benvinguda. O s'adapta o se'n va. Això és protegir els drets humans. Vostè mateix ho ha dit. S'imaginen que les nostres filles s'estat els dies com han d'anar vestides? S'imaginen que nosaltres mateixes algú ens diu com han d'anar vestides i que està dient en la seva proposta? O sigui, cap dona s'allibera perquè s'estat li digui com ha d'anar vestida. No?
Aquesta mateixa proposta ha estat ja aprovada pel Parlament Balear i el PP la presentarà també a tots els ajuntaments.
I d'aquestes i d'altres notícies, a partir de les 2:30, si quedes en aquesta mateixa sintonia amb l'Axel Camarasa i la resta de companys dels serveis informatius, que és que en sou molts i disfressats tots avui, o no?
No donem a l'abast.
Gràcies, company.
Que
fins
bé.
Ara.
Adéu.
Toca-li a donar, no m'ha acabat de convèncer, saps?
Carlos Marquès és exigent. El tenim pel món, en Carlos Marquès, fent feina avui amb els companys de l'Insert, som els turistes de l'Insert, que avui també nosaltres ens ratllarem.
Sí.
Vinga, va, el temps. Què es trobaran els turistes sènior quan arribin a Menorca, que de fet ja han arribat fa uns minuts?
A veure, l'Agència Estatal de Meteorologia diu que hi haurà una jornada variable, amb estones de sol, però també en presència de nivolats que podrien arribar a provocar alguna precipitació feble i ocasional, tot i que la probabilitat és baixa. Pel que fa a les temperatures, força estables, amb màximes de 17 graus i nocturnes que sí baixaran un poc i que marcaran mínimes d'11 graus. Vent entre fluix i moderat de ponent. Com a meravelles, tu i jo som com elles. Crec que des de fora
fas més d'un posada. Com a meravelles. Les 12:18, pausa i seguim.
Ja estem sols. M'ha repassat les pigues i jo m'he posat nerviós. És per com brilles, no sé ni on tinc el nom. Passa les 5 i sé que em costarà per tu. Intentaré i potser me'n surto. Fixa't rere la finestra, si veuen dues estrelles. no ens caldria dir més. La, 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 la.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
El dia Menorca. Fet a casa.
Arribats a Menorca els primers turistes de la segona tanda de l'Imserso, en aquests moments acaba d'arribar un grup de turisme sènior a l'únic hotel de l'illa que acull aquest tipus de turisme ara al febrer, situat a Cal Enforcat, a Ciutadella.
Tenim comunicació amb el director de l'Hotel Global, és el Mirant Ferragut de Ciutadella, el senyor Salvador Ábalos. Com està? Molt bon dia.
Buenos días.
Han arribat els primers turistes aquí a Menorca el diumenge i avui n'arriben més.
Sí, ahora van llegando cada día. Llegaron el domingo, llegaron algunos tres grupos más ayer y hoy nos llegan tres grupos más. Van llegando cada día esta semana hasta sí, hasta el fin de semana que ya estamos más o menos completos.
¿Quan se'ls hi fa alguna recepció especial en aquests turistes?
Bueno, siempre los son bienvenidos, es algo, nosotros somos bastante, llevamos una trayectoria larga con Imserso y siempre el principio es se celebra bastante en el sentido de que hay ganas de recibirlos, o sea, nosotros apostamos por ello desde hace años y seguimos más que todo por el mantenimiento de los puestos de trabajo de nuestro personal. Es muy importante trabajar 10 meses en Menorca, pues es muy positivo, consideramos.
Claro, eso permite poder tener un poco más estable la plantilla, estabilizar los trabajadores, porque ¿qué día han abierto? Llevan unos días, han abierto justamente ahora para atender estos primeros turistas de Imserso, ¿ya quedan hasta que empiece temporada turística?
Sí, sí, así es. Abrimos el domingo para recibir los primeros de Imserso y ya enlazamos después en mayo con la temporada turística normal.
¿También se apuntó a la primera tanda de este
sí,
programa?
Sí, también estuvimos en noviembre, ya estuvimos todo el mes abierto, cerramos el 1 de diciembre y eso ya hemos abierto ahora el 15 de febrero. Por eso para el personal, lo que digo, para el personal es importante en el sentido de que son entre cierre y apertura, al final son trabajan 10 meses, que es dentro de nuestro sector, pues es importante y es una ventaja competitiva también a la hora de retener el talento.
Claro, esto facilita poder estar abiertos durante 10 meses porque es realmente rentable. ¿Cómo son las condiciones de este programa de turismo social este año? ¿Es realmente rentable para un hotel entrar dentro de este del Imserso?
Bueno, la rentabilidad es algo sabido que es complicado, pero nosotros al tener mucho volumen nos podemos defendernos un poco mejor que si fuera un hotel pequeño.
¿Tienen turistas alojados en este momento de otras partes, en este mes de febrero, fuera del Imserso?
No, de momento no.
De momento no. Hay otros hoteles con inserso, creo que es el único el suyo en esta segunda tanda del mes de febrero.
Sí, de momento estamos solos en Menorca y creo que se incorpora más adelante el hotel Aguamarina en Arenal de Castell, creo.
En estos momentos, ¿cómo se prepara la gestión para abrir un hotel como el suyo después de el parón de estos días de invierno, plantilla, volver a tener toda esta rueda abierta? Son días de mucho trabajo, ¿no?
Bueno, como digo, estamos bastante acostumbrados, llevamos años haciéndolo. Concentramos mucho los trabajos de mantenimiento y mejoras que hacemos cada invierno, los concentramos en un periodo corto de tiempo. Tenemos un periodo bastante intenso de actividad durante el periodo de cierre y después pues se incorpora todo el personal prácticamente de golpe y en pocos días tenemos el hotel de nuevo, pues limpio y operativo, perfecto para recibir a los clientes.
¿Encuentran profesionales? Desde hace años que hablamos de esta falta de profesionales en el sector hotelero y de la vivienda para alojar a los que vienen de fuera, una vez tenemos ya la entrada turística un poco más centrada. ¿Tienen resuelto este problema desde su hotel Almirant Farragut?
Bueno, tenemos una plantilla bastante estable, una base, y luego siempre hay dificultades a la hora de complementar y de completar las plantillas, sobre todo con vistas a la temporada alta. Uh-huh. Es algo que sufrimos todos y que está aquí para quedarse, no es algo nuevo.
Las reservas para la
falta, como dice, la falta de vivienda, por supuesto que es muy importante.
¿Han conseguido ustedes solucionar este problema para sus trabajadores?
Como digo, tenemos una base muy importante de gente local que viven aquí, que viven en la isla todo el año, o sea, que son residentes, y luego son nativos, y luego hay también pues alguna parte de ellos que viven aquí en el hotel, que también tenemos una parte de nuestra, tenemos algunas habitaciones dedicadas a alojamiento de personal.
¿Cómo están las reservas para las siguientes semanas y para Semana Santa, que ya permanecerán abiertos hasta esos días?
Sí, bueno, el programa de inserso es bastante parejo, o sea, y nosotros al trabajar ahora con ellos, pues prácticamente el hotel está lleno toda la temporada y hasta que llega mayo, que vamos cambiando el tipo de cliente, ya empieza la temporada normal con otro tipo de nacionalidades, vamos.
¿Y hay reservas de momento?
Sí, viene bien el verano, la verdad que se presenta bastante, bastante bien, no en la línea de los últimos 2 o 3 años, o sea, creemos que será un buen verano también.
La estrategia de la Fundació Foment del Turisme en estas ferias turísticas del invierno, desestacionalizar a través de las galerías de arte con este Opening Menorca en abril, ¿cómo lo valora desde su punto de vista como empresario del sector hotelero?
Creo que es es algo muy positivo. A nosotros quizás nos afecte menos porque tenemos la línea de trabajo con Inserso, nos afecta menos, aunque se verán beneficiados de todas las iniciativas que van a poner en marcha. Y creo que Menorca en general se beneficiará de ello y, de hecho, creo que hay prevista alguna apertura más de lo habitual y, en fin, creo que positivo.
¿Y el perfil de turista va cambiando en los últimos años, nuevos mercados que reciban en su hotel?
Bueno, nosotros tenemos una estabilidad bastante grande en cuanto al tipo de turista que hemos tenido en los últimos años y no hemos tenido una variación importante. En nuestro caso, no ha habido... No nos hemos visto afectados por cambios importantes. Entonces, seguimos trabajando somos un hotel grande y tenemos prácticamente un poquito de todos los mercados y trabajamos bien de esta forma desde hace años en la misma línea.
¿Qué dicen los turistas que ya están por aquí? ¿Cómo se están encontrando Menorca? ¿Estado de urbanizaciones, playas?
La urbanización está un poco todo patas arriba de obras y bueno, lo sufren un poco lo que hay, no hay otra cosa, son mejoras que hay que hacer en las urbanizaciones, pero claro, cuando adelantamos las aperturas, pues chocamos contra ese tipo de las obras que hay que hacerlas, pero de los turistas, por supuesto, salen un poco perjudicados por ello.
Claro, ahí les toca asesorarlos y decirles cómo está la isla y recomendarles las excursiones que se puedan hacer. ¿Tienen previsión de cuántos turistas senior más o menos van a pasar por el Almirán Farragut en estos días?
Bueno, nosotros somos un hotel grande que cuando estamos llenos tenemos más de 900 personas, pues y prácticamente estaremos llenos hasta el mes de mayo, por lo tanto van a pasar muchos.
Así que actividad máxima en estos días de febrero con el hotel prácticamente lleno de estos turistas senior. Muchísimas gracias, señor Salvador Ábalos, director Hotel Globales Almirán Farragut, por atendernos, que sabemos que es una mañana de mucho trabajo y que justo acaban de llegar otro grupo de Inserso para disfrutar de nuestra isla. Un abrazo.
Igualmente, gracias, adiós.
Al día Menorca.
Seguim en directe al Dia Menorca i va, que ara us explicarem una llegenda. Hi havia una vegada un home d'origen àrab que va naufragar a les costes de Menorca. Va ser l'únic supervivent del naufragi i va aconseguir refugiar-se en una cova d'Espenya-Segat. El seu nom, Xuroi.
I es diu que un dia va raptar una jove dels llocs del voltant, sa fadrina de Vini Adrís. Es van enamorar i van viure junts i amagats a la cova durant anys i van tenir tres fills. Però un dia que va nevar, els homes armats del poble van descobrir unes petjades i en seguir-les van trobar l'amagat. Tall. En Xuroi i el fill gran es van llançar a la mà i la dona i els altres fills van ser traslladats a l'O.
Entre roques, allà dalt, d'un majestuós penyal.
Una història que, si tot va bé, es convertirà en una pel·lícula d'animació gràcies a la feina dels professionals de sa productora Té Idees. Ens acompanya na Marta Alonso, productora. Com estàs, Marta? Bon dia!
Que bé! Aplaudiments! No. Quina xantada! Aplaudiments i tot! Bon
dia! Que quins aplaudiments que vos mereixeu, amb aquest projecte que teniu entre mans tan polit. Conta'ns un poc, va!
M'agrada molt la presentació. Si tot va bé, tindrem la pel·lícula. I és cert, perquè això és un viatge que hem començat i és costós, farragós, molt gratificant, però és un viatge llarg.
Bueno, per aquells que no sàpiguen com és això de fer una pel·lícula, sí, és un viatge llarg, és un viatge ple d'aventures. Quan el vau començar, altres?
Doncs podria dir que fa 3 anys, més o menys, que va venir en Sergi Espada, és el director d'animació de molts dels projectes que fem a Teidees, i va dir, Marta, que és que tinc una idea. I clar, jo visc a Menorca, i aleshores tot el que és illenc i de Menorca estic enamorada. I em va dir, mira, vull fer la pel·lícula de la cova d'en Xuroi. I a partir d'aquí va ser un match, que dic jo, un flatxasso, i hem començat a treballar, seguim treballant, i ara sembla que ja estem en preproducció i ja la cosa ha arrencat, però encara ens queden un parell d'anys ben bons.
Tot comença amb una idea. Na Marta és nascuda a Barcelona, però vius aquí a Menorca des de fa estona, i amb aquesta productora Té Idees, que vosaltres en teniu moltes d'idees, tu i la teva companya, no?, que sou dues que esteu al capdavant de sa productora, i en Sergi vau començar amb aquesta idea, que ara esteu en preproducció després de 3 anys. I com és això de convertir la llegenda de sa cova d'en Xuroi en una pel·lícula d'animació?
Doncs primer comencem per la història. Avui heu llegit la llegenda. Jo sempre dic que una llegenda, hi ha fets històrics, però també hi ha molts fets més fantasiosos o més imaginatius, o les llegendes es reinterpreten una història, i segurament aquí sí que va arribar un pirata i és molt possible que s'amagués a la cova d'en Xuroi, però tota la resta que ho envolta, nosaltres hem jugat a reinterpretar-ho a la nostra manera. i hem volgut fer una cova d'en Xoroi una mica més contemporània. Què vol dir contemporània? Doncs entenem que aquí hi ha dos personatges que decideixen fer un gir a les seves vides, que són en Xoroi i la noia de Viní Adrís.
De Viní Adrís, la fadrina de Viní Adrís.
La fadrina. Sí. I nosaltres el que fem és girar el focus i en comptes de posar-ho en Xoroi el posem amb aquesta lota que ha de lluitar amb una Menorca del segle XVII amb una societat que li diuen o casament o convent. I ella no vol ni una cosa ni l'altra i apareix un mort guapo i diu, ai, calla, que haurem de prendre decisions difícils a la nostra vida. I jo crec que aquest gir de guió sí que li dona un punt i una mirada més contemporània a aquesta reinterpretació de la llegenda. No hi ha un segrest en aquest cas. Hi ha decisions que prenen ells, aquest arc de personatge de la pel·lícula, i jo crec que això és, li dona aquest punt diferent.
Reinterpretar.
Sí, sí, és una paraula molt, sí, molt fàcil de dir.
I difícil de fer, també.
Sí, molt, molt.
Perquè
molt.
Al final és això, no? Són aquests components actuals, aquest paper de ses fietes, de ses princeses, de ses dones, sí, sí, que s'ha donat, sí, a ses pel·lícules d'animació i a ses llegendes, també, no? I és donar-li aquesta altra mirada de dir, jo prenc ses meves decisions i, per tant, sóc jo la que vull anar o la que deixo de fer i no necessito ser rescatada de ningú.
Ah, exacte, li donem el poder
sí.
I és una visió més femenina de la història i bé, és una llegenda que no deixa de ser una història d'amor, però crec que també hi ha molts altres elements que hem incorporat. Hem incorporat també Menorca com a paisatge, creient que Menorca és una illa amb poder, és una illa que si te l'estimes et cuida i és una illa que aporta molt, fa com de personatge també en aquesta història. I altres elements i altres...
Tampoc t'ho explicaré tot. Però bueno, hi haurà tradició, hi haurà amor, hi haurà temes socials, sí, actuals, sí, hi haurà tres personatges, perquè ja us has dit que Menorca, com a illa, també serà un personatge.
Sí.
Diàlegs en menorquí, va, em compta, sí, en si, no?
Sí, sí, la pel·lícula, la versió original és en menorquí, excepte dos personatges que parlaran català. Un és Xoroi, que és l'estranger que arriba aquí, i aleshores la nostra llicència és que parlarà català. La resta són habitants de Menorca i parlaran en menorquí. I és per això que no... És per això, veus? Ara m'ha sortit. És per això que no fa gaire vam fer un càsting de talent de veus menorquines. I escolta, et puc dir una cosa?
Sí, i tant.
Em vaig quedar... Quin talent, quin nivell, quin nivell que teniu aquí. Vam fer érem uns 25 actors i tenim feina, eh?
O sigui que ja heu fet un primer càsting?
Hem fet un primer càsting, segurament en farem més, però hi ha un primer càsting perquè necessitarem tots aquests personatges.
Clar, són molts personatges que haureu de vestir, a més dels protagonistes, i els protagonistes ja els teniu, també, o no?
Sí.
Ah, sí? I ens ho diràs?
No
ho
sóc per
dir. No ens ho dirà.
Però sí que la veu d'en Xoroi, que és un actor català, ja hem decidit qui és, i la veu d'Anna Catalina, que és aquesta fadrina, també sabem qui serà, que és una menorquina.
És menorquina, eh?
És menorquina.
La Catalina és menorquina.
Sí.
Ai, ja volem ser, però clar, és que nosaltres aquí ens hem de dedicar a preguntar.
Pregunta. L'actor català, us puc dir que fa poc ha guanyat premis molt grossos.
Què me dius?
Sí.
Molt grossos?
Sí, és un actor que ens encanta, que fa molt de teatre i que no fa gaire li van donar premis molt importants per una sèrie de ficció que ha fet.
No me diguis. Ai, que jo ja començo a sentir noms pel meu cap, eh? Que ha estat per aquí a Menorca en alguna ocasió.
Sí, que ha vingut. Ha vingut i ha fet algun dels espectacles aquí, sí.
Oh, vaja, ja. Bueno, així que ja teniu aquests primers personatges, el càsting dels protagonistes. I en quina fase esteu, Marta, en aquests moments? Perquè ja esteu en preproducció, vol dir que ja teniu, et van veure en Es Menorca Film Market presentant el projecte, perquè, clar, un cop es té la idea es necessiten els doblarets per aconseguir fer la pel·li.
Això. Estem en el procés d'acabar de finançar i de trobar finançament, de passejar. Ara, al març, la segona setmana de març, ens han convidat al Festival de Màlaga per presentar també La Cova d'en Xoroi, cosa que estic molt contenta. Vull dir que ara ha de viatjar i a nivell de feina, doncs, estem amb el càsting, aviat començarem amb l'story, i tenim el guió tancat i la creació dels personatges, tenim els conceptes dels personatges, que estem molt feliços de que l'estudi Grangel hagi volgut implicar-se en el projecte. Jo crec que és el gran regal d'aquesta pel·lícula, tenir els germans Grangel. I això vol dir que el gener del 2000, si tot va bé i seguim rodant i seguim aconseguint aquest finançament, el gener del 2027 arrenquem la producció màxima, que vol dir començar a treballar amb animació.
Bueno, queda manco d'un any, eh?
Sí, sí.
Esteu molt, molt a tocar ja, en aquest moment de començar la producció.
I després encara ens quedarà un any més.
Bé, sí, els processos són lents en qualsevol pel·lícula, però en una pel·lícula d'animació encara és més laboriós.
A poc a poc i bona feina.
Bueno, i els germans Grangel, que per aquells que no els coneguin, en Carles i en Jordi, són coneguts en el món del cinema d'animació, tenen experiència, projectes que han triomfat a Hollywood, com per exemple podem veure La nòvia cadàver, no?
Que
és un dels personatges que han creat. Han estat també a Madagascar, Pinocho, que va guanyar Òscar, l'Egipte, el príncep d'Egipte. Per tant, quan dius els germans Grangel, potser algunes persones no els coneixen, però quan comences a descobrir les seves pel·lícules, coneguts i reconeguts, hem vist tots pel·lícules d'ells.
Són un estudi molt petitet de Barcelona, al barri de Sants de Barcelona, i sembla que no facin res i han creat el disseny de personatges de les grans pel·lícules que recordem tots. El Príncipe d'Egipto, per exemple, és un dels nostres referents per Xuroi.
Clar, anava a dir, el Príncep d'Egipte és una miqueta el que vosaltres també esteu en aquesta... Com seran els gràfics, els personatges, les dissenys, la tecnologia? Ja ho teniu, això?
Tenim una mica de Xuroi.
Sí?
Després t'ensenyo.
Tenim... Ho portes
Estem
aquí?
Treballant amb... Sí, ho porto aquí.
Ai, quina meravella.
Són conceptes i a partir d'aquí evolucionaran. Ja hem dissenyat els 7 o 8 personatges principals. És una feina a poc a poc i anar fent i anar gaudint del procés.
I la tecnologia, quina tecnologia emprareu?
Tecnologia 2, serà animació 2D i ara un software que tothom està treballant i les darreres pel·lícules. I això també és un risc com a producció, que es diu Blender, no sé si us sona, bueno, totes les pel·lícules d'animació 2D, Flow, que va guanyar l'Oscar, la millor pel·lícula d'animació, està fet amb Blender.
Val, així ja tenim una referència. I quines complicacions us impliquen, la producció d'aquesta tecnologia?
Doncs, com que és una tecnologia nova, encara no hi ha talent, és a dir, no hi ha molta gent que sàpiga fer-la servir. I jo crec que aquesta serà una mica la complicació. I com que tothom que està fent ara pel·lícules d'animació, tothom està entrant a fer un Blender, això vol dir que encara hi ha menys talent. És a dir, faig una crida. Si hi ha algú... aprofitem el micròfon. Si hi ha algú que sàpiga la tècnica Blender, que ens truqui.
Que ens telefoni al WhatsApp del Dia Menorca. 628-746-986... O veniu aquí als estudis,
exacte,
que estem al costat d'aquines polígons.
Començarem a fitxar.
Comencem a fitxar. I a Marta ja li enviarem un missatget. Bueno, de moment ja teniu, a més dels germans Grangel, que se sumen, a més dels actors que també teniu, punt a puntet de poder anunciar que no ho faràs avui. M'ha quedat clar, però ja teniu coproduccions també.
Sí, tenim TV3, que van ser els primers en entrar en el projecte, i fa molt poquet IB3. Cosa que això,
bueno,
necessitàvem aquesta IB3 que entrés al projecte, el suport.
I tant, de la televisió i ràdio autonòmica de les Illes Balears. Per tant, teniu ja pressupost garantit?
No tot, tenim una part i a pica pedra.
A pica pedra. I escolta, amb música no, piquem pedra? Com serà la música també de la pel·lícula?
La música és de Manu Guix, no sé si us sona, però bastant, eh?
Sí, pianista, ens músic.
Ens encanta, sí. I farà la banda sonora de la pel·lícula. I això encara no ho estem treballant, això vindrà més endavant. Però sí, és un dels altres talents. Jo dic que és un projecte que va sumant talents mica en mica perquè volem fer una cosa que viatgi, que sigui internacional i donar a conèixer Menorca al món.
Fantàstic. Idò, primer pas, Màlaga, festival.
Sí,
i poquet a poquet.
Sí.
Fantàstic. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estem pel que necessitis, Marta.
Doncs vindré.
Si necessites fer crides, això, necessites blenders, o peres, o clares, o jordis...
El que faci falta.
Nosaltres aquí estem disponibles, o no, Pere?
I tant.
Que sí? Fantàstic.
Sí, sí.
Moltíssimes gràcies.
Ja n'aprendrem d'això del blender.
Gràcies a tu, Marta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molta sort, molt d'èxit, que acabeu d'aconseguir tot el que es necessita i que s'apel·li, que sigui una realitat.
Esperem que sí.
Que en Xuroi el puguem veure i que també puguem veure la padrina de Vinnie Dries a la gran pantalla.
Sí.
Gràcies. Segur que sí, jo no en tinc cap dubte, eh?
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ens de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca, fet a casa.
I amb tots vostès, en Toni Tudorí, vingut des del castell.
Ara em toca jo.
Atenció.
Paguen bé. Diuen gràcies.
Vengan, chicos, vengan, chicas, a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar.
Bueno, sense pensar, si és dimarts i posem sa cinto i ses cosetes i en Tudorí i a més a ballar, jo rip ballant, que també balles. Toni Tudorí, com estàs? Bon dia.
Bon dia, salut.
Bon dia, Toni.
La izquierda, derecha, delante,
detrás.
Un, dos, tres.
Molt bé. Mira com balla en Toni, tu. Molt bé.
No.
Bueno, va, tu que aquí has vingut a fer feina. Començam amb ses cosetes d'en Toni Tudorí.
Dio come ti amo. Non è possibile.
Ui.
Toni, de què ens parles avui? Algun personatge? Algun llinatge?
Tanta felicitat.
Què tenim?
Avui va d'italians.
Italians? Quin italià? Italià. Toni, quin italià tenim avui?
Bueno, bé, mira, un d'origen italià, perquè tot això és una mica complicat, saps?
A veure.
Mira, ara estic fent, per el xoc del diari, una vegada al mes, cada 4 setmanes, llinatges italians que van arrelar a Menorca. Alguns d'ells es mantenen encara i alguns d'ells s'han perdut. S'han perdut per via materna, evidentment, no? Via femenina. Uh-huh. I és el cas, per exemple, dels Tasso.
Tasso, amb dues esses.
Amb dues esses, sí, com si fos el Torquat del segle XVI, el poeta. Pues el mateix, perquè aquesta família també, qualcun era Torquat. Però n'hi ha un d'especial, que va ser un aprenent d'impressor, impressió, com t'ho diria, i va acabar com un gran editor i promotor de moltíssimes publicacions periòdiques, de llibres de luxe, tot el que tu vulguis a la Barcelona, de la segona meitat del segle XIX.
Que tenia un bon pes editorial en el conjunt d'Espanya, a Barcelona, en aquells temps.
Sí, era, bueno, fins no fa gaire. Ara no sé en quin lloc deu estar, suposo que encara es manté, però la capital espanyola de l'edició dels llibres era Barcelona. Això no ho posem en dubte. I aquest, doncs mira, aquí és recordar tot un procés que tot ve, que l'any 1766, aproximadament, aterrissa un nom de Gènova. Gènova era molt freqüent que portés gent, sobretot mariners i comerciants, cap a Mó, pel seu port. I tenim el Bartomeu Tasso Pitaluga. Aquest llinatge Pitaluga encara es conserva a Menorca. Una professora que va ser directora del Ramis uns quants anys es diu Pitaluga, encara la tenim ben fresca. Uh-huh. Bon, aquest Bartomeu Tasso Pitaluga va i es casa amb una tal Vicenta Calbó Caldés. Això de Calbó ja té que sonar bastant perquè tenim un institut, que és l'Institut Calbó d'aquí de Mó, no?
Exacte.
I la Vicenta, que t'indueix? D'on podria ser la Vicenta aquesta, pel nom? Un nom moltíssim freqüent.
Vicenta és molt valencià, no? Valencià, sí.
Molt valencià. Pues una Vicenta Calvó Caldés era valenciana. Arriba aquí i es casa amb en Tasso i tenen fills. I clar, lògicament tenen fills estants que és en Lluís Tasso Calvó. Es casa en amor l'any 1813. No xerrarem de la quantitat de fills que tenen, però el que sí, seguint el fil, ens trobem amb un fill seu, que és Lluís Tasso Gunyalons, que neix en 1817, i que es casa amb una tal Antònia Serra Savall, que era d'origen mallorquí. Son pare d'en Serra, son pare d'en Serra, d'en Antònia, era en presó. Dels sí. primers pocs impressors que hi havia a Menorca. I ell, mira, va entrar a fer feina amb el sogre, que seria el sogre posteriorment, i va aprendre l'ofici de tipògraf. Se'n va a Barcelona a perfeccionar, millora la tècnica de la tipografia, torna a Mor i es casa amb sa filla del seu antic mestre, no?
Per tant, és en Lluís Tasso qui munta, no, el fill del matrimoni, un dels fills, qui munta aquesta pròpia impremta a Barcelona.
Ah, sí.
Lluís Tasso,
sí,
què
sí.
més?
Que tenen...
Perquè era...
Gunyalons.
Gunyalons. Lluís Tasso Gunyalons, d'acord.
Sí. Tasso Gunyalons. I aquest Tasso Gunyalons és aquest que es casa amb l'Antònia Serra Savall i és uh-huh. aquest que dona un peu en aquesta nissaga d'impressors. Grans impressors, cada dia anaven creixent, anaven millorant, era un personatge molt emprenedor, i va muntar un imperi editorial important. Perquè, clar, ell no es va quedar limitat a fer d'impressor, sinó també d'editor. D'ell se'n xerren coses interessantíssimes, com per exemple que va ser un dels inventors de les traduccions, les politraduccions. Ara farem una mica de xofer de rum,
Conta,
ell
conta.
Tenia un llibre estranger,
sí.
i convocava a diferents traductors, de l'italià en el castellà, per exemple, i li donava pues, un capítol del llibre per veure com ho feien, com traduïen. Òbviament, ell el que es va limitar, va aprendre a fer, estava bé, era pagar molt poc per aquestes proves, quasi bé gens, però ajuntava els capítols de diferents traductors, els corregia una mica i a partir d'aquí ja tenim una traducció feta. Avui, amb l'intel·ligència artificial, es fa el mateix, però, ja, pobres traductors. Traditore.
Sí, és una de les feines complicades ara amb la intel·ligència artificial,
Molt,
I en quin moment entra en contacte? Perquè dius que van muntar un imperi editorial, però aquí també hi ha grans llinatges del món editorial com Espasa i Salvat que entren en joc?
Sí, perquè entren en joc, però no és molt senzilla, perquè saps l'endogàmia empresarial que es produeix per tot arreu, no? Una germana seva va i es casa amb un t'ho diré demà, que era de Lleida, espera un moment... En Pau Espasa, que era lleidatà. I una Espasa era casada amb un Salvat. Te sona, editorial Salvat, editorial Espasa i Calpe, aquella gran enciclopèdia.
Sí, això ens du l'imaginari de les grans enciclopèdies d'aleshores.
Exacte, sí.
Que ara els nostres fills, que jo no en tinc, però no saben ni què són aquestes enciclopèdies.
Ui,
però va haver-hi un gran boom.
Sí. I a l'Espasa venia fins al moble per posar-les, saps?
Moble
a
mida,
I amb un espai perquè... Sí, fet a mida. Te venien la... A terminis, a plaços. Te venien l'enciclopèdia i, a més, successivament anaven a apèndixs. Apèndix 1, apèndix 2, per anar actualitzant.
Actualitzacions.
Imagineu ara, actualitzacions. Bueno, això, evidentment, ja no ho trobes ni, 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 ni a llibres de vell, perquè allò era un autèntic desastre.
De fet, te les venien a la porta de casa, trucaven a la porta de casa per vendre-te-les.
Home, sí senyor, sí senyor, sí, sí. I te regalaven a l'armari, te regalaven un anteojo, d'aquell que són part de mi meu, li van regalar un anteojo, d'aquest un monòcul, saps?
Sí, sí.
Hi ha un tema interessant, que és el que, clar, els Passacalpe, que eren relacionats amb ell, evidentment, això també és una altra broma, el senyor Espasa i el senyor Calpe, hi havia qui deien, Espasa i Calpe, però no, Calpe era un acrònim, saps?
No era un llinatge.
Perquè era... No existia el senyor Calpe. El senyor Calpe era l'acrònim de Companyia Anònima de Libreria, Publicaciones i Ediciones. Calpe, que va ser fundada per un enginyer basc, que en Nicolás María de Urgoiti, que, però, bueno, bé, això també va col·laborar i va... A part d'enginyer, era editor.
I en Lluís Tasso va estar sempre a Barcelona, va tenir fills, i els fills ens contaves que van continuar amb la impremta del seu pare, sí. I fent aquest tipus de relacions endogàmiques amb altres llinatges del món editorial conegudíssims.
Sí, en Lluís va vindre a morir a Mó, 1880.
Va morir aquí.
Sí, quan es va sentir malament va tornar aquí, va morir aquí, a Serravaleta. Crec que allà on va morir hi ha una placa de l'Ajuntament que diu que aquí va morir en el senyor Tasso, Lluís Tasso. I hi ha una altra branca, perquè bueno, això va anar molt bé fins que en tercera generació la cosa es va desmadrar, el net seu, de fet, va ser una neta que es va casar amb un personatge una mica sinistre perquè va engegar un negoci a dida. Pràcticament l'any 36, el 30 i tants, els obrers la van, o la CNT segurament, li van prendre, diguem-ne, i aquest just va acabar la guerra, va frissar per vendre-lo, reclamar la propietat, ja no hi quedava cap Tasso amb llinatge com a tal, era la seva dona, i a partir d'aquí es va polir, malvendre tot el negoci i va desaparèixer del mapa.
I canta el gall.
Mireu el coc.
I té... Digues. Segurament no, però jo ara, mira, aquí la llenço. Aquest Gunyalons, Lluís Tasso Gunyalons, té alguna cosa a veure amb el passat de menorquí de s'actriu Àngels Gunyalons o res a veure?
No ho sé.
No ho sabem.
No ho sé. No ho sé, és una cosa que es podria mirar, però el Gunyalons era un personatge bastant... I el problema és que
és de branca de l'O, Gunyalons?
Daló, sí, Blanca Daló.
I no són descendents de... Bueno, mira, ho podem descobrir, no? Què et sembla? Tema per un altre dia.
Sí, que també és una altra branca del Tasso escultor, que també...
Mira, també.
Dóna molt que parlar,
La setmana que ve.
Ja tenim més seccions, amb Tasso i Gunyalons.
Sí.
I avui...
Un estil és altre.
Ja està, ja ho tenim aclarit, això, Toni. Escolta'm, espera que...
On anareu avui?
Això és el que mos dirà ara en Pere, que on hem d'anar avui, que avui és darrer dimarts de Carnaval, tu, hi ha festa grossa per tots els pobles de Menorca.
Sí, anirem a Mó, l'enterrament del Carnestoltes i la vella del difunt es farà a les 6:45 a la sala Sant Antoni, una hora més tard es farà el trasllat del seguici fúnebre fins a la plaça de s'Esplanada i després la lectura del testament i el comiat. Consulteu les xarxes socials del vostre municipi perquè hi ha molts actes de carnaval a tota l'illa avui.
Avui s'ha de plorar la mort d'en Camastortes, d'en Bernat Figuerola, i llegir atentament...
Bernat Figuerola!
Exacte, en Bernat Figuerola, atents al que mos deixen en els seus testaments i demà penitència. Sàvia Corema.
Sí, molta.
Farà acte de presència amb els set peus. Sí que portar-se bé, Bueno, família, tornem demà aquí al Dia Menorca amb aquesta alegria. Sempre ho intentam i demà a les 12, després d'esbutlletí, més. Adéu, Pere.
Fins demà, adéu.
Adéu, Jordi.
Adéu, Toni.
Adéu, Toni Tudorí.
Fins dimarts.
Fins dimarts que ve.